Ara és el torn per a Olga Kucheruk. Ella és responsable de recerca a Museum Booster. La seva feina se centra en dur a terme investigacions sobre desenvolupament de públics i sobre la transformació digital dins de les institucions culturals. Com a membre de Museum Booster, treballa en el projecte Future Museum, una plataforma de recerca basada en una comunitat de pràctica que té com a objectiu ajudar els museus a aplicar coneixements avançats en la seva planificació estratègica. I també en el Museum Innovation Barometer, un estudi anual sobre la innovació i la capacitat d'innovació de les institucions culturals. A més, l'Olga ha dut a terme recerques per al projecte Digital Incubator for Museums, que tenia com a finalitat donar suport als museus petits i mitjans en el desenvolupament de projectes i estratègies digitals. Per tant, moltes gràcies, Olga. Endavant.
Thank you so much. I'm really happy to be here.
En primer lloc, estic encantada de ser aquí, de presentar els resultats dels estudis que fem a Museum Booster, i com veuen en la meva primera diapositiva, els presentaré el model del viatge al visitant holístic que combina la participació física, digital i emocional perquè sigui una experiència amb un propòsit. El model del viatge holístic el vam desenvolupar al Museum Booster amb un soci d'investigació sota el marc del projecte Future Museum. Aquesta recerca del projecte Future Museum està motivada per la missió d'ajudar que els museus siguin pertinents per a més persones i a tenir una major importància o un impacte en la vida de les persones. I per tant, en la pertinència de les visites museístiques, i els animo a pensar en què significa per vostès una visita al museu. Podem esmentar col·leccions per aprendre sobre continguts, i és cert, i veurem en la meva presentació, que hi ha proves que ho demostren, però també hauríem de pensar si el valor que donem a una visita museística com a institució està alineada amb els valors percebuts pels visitants. I aquí els dono un exemple personal. El meu equip es troba a Viena, Àustria, jo visc a Berlín, i de vegades la meva oficina, quan treballo de manera remota, també és a museus o cafès o llibres o biblioteques, i per mi és important que la cafeteria d'un museu em permeti treballar, treure el meu ordinador, visitar la galeria. Així doncs, podem veure que per molts visitants el museu compleix una funció social. Venen amb amistats, amb familiars i volen estar un temps parlant després d'haver visitat l'exposició. Per tant, per alguns dels visitants la cafeteria és un espai important. Hi ha gent que ve a comprar obsequis a amistats o a famílies a la botiga, i si no hi ha una botiga, doncs això és un obstacle. No volen veure l'exposició, sinó comprar un obsequi, un regal que representi la cultura local per regalar-ho a una persona estimada. Hi ha gent que ve al museu amb infants i han de poder satisfer les necessitats dels infants, i per això necessiten instal·lacions, i per tant el viatge del visitant ha de ser el més fàcil possible. Així doncs, com ens adaptem a aquesta diversitat de necessitats dels visitants? Com integrem aquestes necessitats a l'hora de desenvolupar l'experiència museística? I el que és més important, sabem prou de les necessitats i expectatives dels nostres visitants? Ja he esmentat el Museum Booster i ara els explicaré una mica més qui som i què fem. Fem recerca participativa, establim col·laboracions, treballem amb museus i institucions de recerca, fem servir també els comentaris dels públics per motivar la nostra investigació, i les nostres àrees de treball són investigació i previsió, estudis d'assessorament i viabilitat, disseny i aplicació de projectes de la Unió Europea, i com hem dit també avui, el projecte Insigne és el Future Museum, que té com a finalitat ajudar els museus a tenir una previsió estratègica per fer front als reptes d'avui i preparar-se pel futur. Des del 2019 hem treballat amb una varietat d'institucions de recerca de diferents països, com per exemple el Fraunhofer Institut d'Alemanya, l'Institut per l'Aprenentatge i l'Innovation, també la Universitat Erasmus de Rotterdam, la Universitat Monash a Austràlia, la Universitat de Leicester i altres. Som 60 professionals museístics de 49 institucions de 18 països que treballem de manera conjunta per destil·lar estratègies efectives que es puguin aplicar. En aquest projecte hi ha moltes institucions molt diverses. Aquí veiem els logotips amb el Guggenheim de Bellevue, el Museu d'Art Museum, Powerhouse, i els Museums Victoria Austràlia i molts altres. Així doncs, aquí veiem les persones darrere els logotips, l'ambient a les nostres reunions, ens trobem a les instal·lacions de les institucions participants. Ja va haver una reunió al Centre Pompidou, així enteneu l'ambient, la manera en què treballem de manera conjunta. I anant al gra, la nostra metodologia investigadora, i crec que aquí val la pena parlar de la metodologia perquè ben aviat els presentaré els resultats de la recerca, durant el projecte treballem en aquests quatre àmbits. En primer lloc tenim una fase de comprensió en què fem una investigació i estudiem la situació amb experts per veure quines són les fortaleses i veure quins són els reptes de la institució. Després passem a la fase en què fem introspecció analitzant les institucions i totes les funcions en les diferents unitats. L'anomenem fase activa perquè hi ha molts formats: entrevistes, taules rodones, grups vocals, i és molt útil tenir debats, cert, però agrupar els resultats i fer un resum estructurat és part també d'aquesta metodologia en què convergim. I d'allà passem a la fase de validació en què intentem posar a prova si es poden aplicar els resultats en termes pràctics a les institucions. I pel que fa als visitants, hi ha un estudi, a la segona fase de l'estudi Future Museum Omnibus, vam endinsar-nos en la fase de comprensió per reunir les perspectives i opinions del públic, junt amb els socis, el Fraunhofer Institute i The Audience Agency, que van participar en l'estudi Omnibus, amb l'objectiu d'entendre quina era la naturalesa dels visitants i no visitants dels museus i saber sobre quines eren les seves expectatives a l'hora de visitar un museu presencialment o digitalment. L'estudi es va portar a terme en línia a Alemanya, també als Països Baixos i a la part flamenca de Bèlgica, amb uns 2.000 participants. I aquí veiem la gràfica que segurament ens resultarà més interessant, els resultats de l'enquesta Omnibus. Vam destil·lar-se per segments. La resposta del primer a l'esquerra eren persones que no havien visitat cap museu en un any. La imatge no és tan pessimista com semblaria, perquè en aquest segment un 25% de les persones tenen un interès en els museus, però no han tingut l'oportunitat o no han tingut el temps de visitar el museu. I si mirem aquells que només participen en línia, és un sector molt petit. Segons els resultats de l'enquesta, però això ens fa pensar que no tots els que visiten en línia es converteixen en visitants presencials. Després, un 17% dels que han contestat són híbrids, participants híbrids, que troben ofertes en línia per després visitar les instal·lacions presencialment. Són persones més joves, aptituds tecnològiques i responen molt bé al que els ofereix als museus. I segurament la categoria, el segment més alarmant, són aquells que només visiten en persona. Gairebé una tercera part dels que van contestar només visiten físicament els museus, però no participen en la, virtualment. I també potser seria hora que comencéssim a veure fins on arriben les ofertes en línia.
Ara compartiré amb vosaltres alguns resultats, després veurem la motivació per què les persones visiten els museus i també com interactuen. A l'esquerra podeu veure les persones que van contestar d'Alemanya i a la dreta les persones que van contestar dels Països Baixos i Bèlgica. I ens aturarem en les tres motivacions per les visites presencials. Per Alemanya, les persones van al museu i continuo mirant cap a la pantalla, les persones van als museus per raons d'aprenentatges. Volen aprendre alguna cosa nova, volen explorar, i això ens porta de nou al tema que hem esmentat al principi. Per a algunes persones és important visitar el museu perquè estan a la zona i això té a veure amb un propòsit educatiu, però també social o de lleure. I la tercera raó és aprendre alguna cosa i tenir una experiència educativa. I he vist que la primera que he dit era la interacció social. M'he equivocat al dir-ho, diu l'oradora, és passar temps amb la família o amics. Si passem a les respostes dels Països Baixos i Bèlgica, el propòsit educatiu és el primer. La segona, explorar un objecte o un tema, també un valor educatiu. I el tercer motiu és una mica contraintuïtiu. Veure un museu com un espai de pau i tranquil·litat, venir al museu per una, com a experiència de benestar. Aquest és el per què van al museu. També vàrem explorar el comportament en línia del públic, no relacionat amb la visita del museu, sinó l'hàbit en línia. Les persones, si preferien mirar una pel·lícula en línia, visitar un museu en línia o un podcast, això eren els formats més comuns que fan servir les persones en línia. Això ens fa pensar també en el visitant híbrid. I si tornem als museus, raons per visitar la pàgina web d'un museu. Preparar la visita al museu. Això dona una continuïtat, tenir la informació i després anar al museu, explorar noves coses, descobrir noves coses, aspecte educatiu, aprendre o tenir una experiència educativa. Aquests són els tres motius per visitar la pàgina web d'un museu. I, finalment, quan parlem del concepte d'hibridesa, no té només a veure amb la implicació en línia i presencial, sinó que té a veure amb altres aspectes digitals de la visita física al museu, vàrem preguntar quines eren les eines preferides per a una futura visita al museu. Informació impresa és el número 1 a Alemanya, que és una mica, sembla un contraintuïtiu, perquè pensaríem que la gent voldria una cosa més innovadora, però això vol dir que les coses més, que poden semblar més antiquades encara continuen implicant a les persones, vídeos i pantalles tàctils. Veiem que les respostes van ser les mateixes als dos, tres països. Tenim més preguntes i més respostes, però vàrem veure unes necessitats per tots els segments. Què prefereixen els nostres visitants, no visitants, visitants en línia i visitants híbrids? Estem intentant contestar per què venen al museu. Un significat clar i un propòsit clar, hem vist els senyals. Les connexions socials importen. Per alguns visitants potser importen menys, per tant, podríem promocionar el museu com un lloc de connexió social i atrauria a més persones, una experiència pel benestar personal i també credibilitat com a pont. S'ha vist que les persones consideren que els museus són llocs en els que es poden confiar, com amb la policia, les universitats, les persones confien en els museus. Aquest és el per què. Si parlem del com, com prefereixen les persones interactuar amb els museus? Veiem que tenir uns mitjans que els ancorin a través del viatge. Vídeos, pantalles tàctils, tot això també els agrada. La visita online pot servir de pont per a una visita presencial, a través de la pàgina web es pot captar, i també un explicar històries modulars, és a dir, que es doni informació digerible en petites quantitats que es pugui acumular, imatges, descripcions, visites virtuals també són maneres d'interactuar. Com ho ajuntem tot plegat? Com fem que els nostres visitants interactuïn? Com unim el per què i el com a aquest viatge del visitant? Com fem que sigui atractiu per tots els segments aquest viatge i com podem dissenyar-lo per atreure persones que no van al museu? Amb els nostres socis hem desenvolupat aquest model de visita del visitant holístic. Té molta informació i descriuré com treballar-ho. Comprèn diverses etapes: la previsita, l'arribada, la visita i la postvisita. Comença per l'esquerra, començaré per l'esquerra i començaré pel cercle interior. Són la participació, com interactuem amb el nostre públic a través de les diferents etapes. Podem veure que aquest model planteja: suscitem prou interès? És clar pel nostre públic? Obtenen o fan una reflexió després de la informació? Continuem comunicant amb els nostres visitants? A la part del mig representem com interactuem amb el nostre públic i com mantenim l'atenció al llarg d'aquest viatge del visitant i com fem que aquest viatge sigui fluid i connectat. Per exemple, la personalització, si mirem a l'esquerra, perquè sabem que els visitants tenen diferents necessitats i ho hem de diferenciar. També a la fase d'arribada, personalització, informació multicapa, també és important canalitzar l'atenció d'una manera subtil. També connectar els nostres serveis. Potser la nostra botiga i cafè té una narrativa que pot continuar des de l'exposició. Com fem que aquest viatge sigui fluid? Com mantenim l'atenció i l'interès dels visitants? I també el cercle exterior són les emocions. Es va fer amb la col·laboració de Jongful. Per tant, podem veure l'experiència emocional pot ser una cosa que atregui el visitant. Proporcionem suficient connexió amb la vida del visitant? Som rellevants per la seva vida? Proporcionem una experiència social positiva? Donem suficient tria i control al visitant perquè sentin que tenen agència, perquè puguin entrar en aquest diàleg? I aquí he preparat unes transparències que són com una anècdota. És la pel·lícula de Paolo Sorrentino, Youth, sobre la funció de les emocions i la permeabilitat de les emocions. I seria possible aquest viatge del visitant sense les emocions i sense crear aquest marc d'emocions? I aquí l'estudi que he esmentat és important. John Falk, i ens hem basat en la seva experiència per escriure aquest model de visitant, i parla del benestar personal, intel·lectual, social i físic i esmentaré cadascuna d'aquests elements. El benestar personal crea un sentit d'embadaliment, d'interès i curiositat. El benestar intel·lectual permet prendre i donar suport a l'habilitat de fer coses. El benestar social crea oportunitats per connexions que d'altra manera haurien estat difícils i augmenten aquest sentiment de pertinença amb la família, amb grups, sentir-se part d'una comunitat, d'un grup, i el benestar físic, que és sentir-se segur al museu, sentir que el museu és una institució saludable, on hi ha pau, on es pot trobar la pau física, mental, o el benestar físic i mental. Segons l'estudi de John Fall, basant-nos en les dimensions del benestar que ell va esmentar, aquí veiem els principis de qualitat de l'experiència al museu i ho veiem dins d'aquest model holístic. Com podem atendre les necessitats dels visitants i del seu viatge emocional? Primer, creem una connexió amb la vida del visitant perquè sigui rellevant, que connecti amb les emocions. Permetem als visitants que s'apoderin de l'experiència, maximitzem les oportunitats per tria i control. L'agència aquí és important, volem interactuar i establir un diàleg amb el visitant, crear oportunitats perquè hi hagi sorpresa i meravella, garantir que l'experiència sigui segura, disseny per a interacció social, fer que l'experiència sigui confortable, convenient, donar motius perquè el visitant torni, connectar amb altres experiències i hem parlat de la fluïdesa en aquest viatge del visitant i també compartir. Com podem unir la teoria i la pràctica? Com podem crear aquest viatge del visitant que doni suport al per què les persones venen, com interactuen amb el museu i també tenir en compte aquest marc emocional per a la seva experiència. Al museu treballem amb les institucions i he portat bones pràctiques avui per mostrar-vos que no són del Museu Wooster i d'altres, i hem vist com funciona o com aquest viatge del visitant té en compte molts elements per fomentar aquesta experiència emocional. M'agradaria començar amb el Museu Bruges i un projecte que es diu Closer to Mending, que és aquest viatge digital connectat per una ressonància emocional. És una experiència educativa i podem veure que fa servir mitjans digitals i la visita del visitant s'amplia i també s'accentua emocionalment. Closer to Mending és una experiència que abarca diferents etapes de la visita del visitant. Està dedicat al pintor del segle XV flamenc, Jans Memling. Hi ha col·lecció d'aquest pintor al museu. I el projecte es diu Closer to Memling Experience i es troba a l'Hospital de Sant Joan. Aquí és una fotografia. Amb l'ajuda d'aquest projecte, els visitants poden jugar amb les obres de Hans Memling. Poden moure coses, poden canviar el fons, poden insertar alguns elements. Per tant, tenen accés a aquesta experiència educativa, saben l'aspecte que tenen els quadres de Jans Memling i els dona també als visitants més agència. Aquesta experiència està situada a les golfes del museu. Abans que els visitants arribin a aquest mur digital, han de passar pel museu i conèixer l'obra de Jans Memling. Quan arriben aquí a les golfes poden jugar amb les pantalles tàctils, poden fer experiments, però no només l'element digital és part d'aquest projecte, sinó que també té una capa emocional i multisensorial. perquè els visitants poden seure i veure l'obra que han creat a les pantalles tàctils, a la gran pantalla. I també hi ha diferents elements, instal·lacions d'allà amb música, creats per autors contemporanis, però que recorden la música del segle XV. Hi ha altres elements a la sala. Ara veurem un vídeo. Quan vaig entrar a la sala, vaig pensar que era molt especial, divertit, bonic, era guai. I vaig trobar un joc molt divertit, on podíem crear una història amb adhesius i altres elements. Vaig pensar que era especial, perquè si canviaves petites coses, sortien a la pantalla, també a la pantalla petita i a la pantalla gran. Aquest és el meu. Penso que li donaria a l'experiència un 10 sobre 10. M'ho vaig passar molt bé. I potser heu vist al començament del vídeo cada... els nens estaven tocant l'objecte que era un xai. Això és un exemple de que podem interactuar al nostre ritme, i això és el que és l'experiència Closer to Memling desenvolupat per al Museu Bruch. Però hi ha una etapa preliminar. Closer to Memling també és una aplicació i un bot de conversa i una ruta. Els visitants poden descarregar l'app i veure la representació de Hans Memling a través del xat de conversa, poden fer preguntes i jugar, preguntar quants fills tenia, per exemple, Hans Memling, o les preguntes que vulguin. I podem veure que la ruta, hi ha una ruta, perquè quan es va desenvolupar aquest projecte, el Museu Bruch va treballar amb la comunitat de geocerca local, que és un fenomen mundial, on els participants busquen unes coordenades GPS per trobar coses a la ciutat, i en aquests contenidors poden trobar diferents objectes que tenen a veure amb la història. I el Museu Bruch va seguir aquesta iniciativa, va anar amb aquesta comunitat de geocerca i van instal·lar 8 contenidors amb trencaclosques, amb diferents elements, i allà poden veure on poden trobar les pintures de Hans Memling dins del museu. Per tant, és una manera interessant d'interactuar amb els visitants, sortir i treballar amb diferents comunitats per portar-les al museu. Això és com funciona aquesta geocerca. Aquests contenidors i localitzadors, ubicacions, estan connectades amb el museu. I hi ha una etapa post-visita, perquè el Museu Bruch ha desenvolupat una plataforma digital on els visitants poden aprofundir en l'obra de Hans Memling. I el que podem veure aquí és la manera lúdica d'interactuar. Podem veure aquí diferents instruccions que ens conviden a interactuar, i també la manera d'explicar una història. No hi ha molt de text tampoc. Podem interactuar tant o tan poc com vulguem, amb molt o poc text. Això va ser podria fer-se servir-hi com a preparació prèvia per la visita, però es pot fer servir de diferents maneres i combinar l'aspecte social, educatiu, de lleure i també emotiu. I aquest projecte faria referència a la part del mig del diagrama que he ensenyat abans, la personalització de la visita. Continua la història, ens podem emportar aquesta història a casa, a interactuar amb la plataforma. I també és informació multicapa. Podem veure quines són les nostres creacions quan anem aquí. És una manera ecològica de guiar-nos i canalitzar la nostra atenció. Un cas que mostra el valor educatiu del museu i com pot cobrir les necessitats de diferents visitants. I també a l'enquesta vam veure el valor de la importància del museu de connectar amb les experiències socials. El Museu d'Amberes, KMSK, és un de Belles Arts, és un cas diferent. Aquí tenim una sinergia sensorial que es fa servir per la connexió social i per aquestes trobades. El 2022 es va obrir el museu després de 11 anys de renovació i la campanya es va fer una campanya per connectar l'art i les emocions. El concepte d'aquest museu està connectat amb les emocions de mantenir i volia mantenir aquesta connexió amb les seves noves accions. I una de les iniciatives del museu és organitzar el que anomenen KMSK Late, que són les nits dels dijous. El museu està obert fins a les 10, tothom hi pot anar i el programa és un programa viu, es fan lectures de poesia, es fan visites ràpides o visites més ampliades al museu en funció de les necessitats. Sabem que hi ha moltes segmentacions de visitants, de necessitats, a vegades hi van nens, però a vegades pels nens és difícil veure tota l'exposició. I aquí hi va haver una manera ingeniosa d'interactuar amb els nens. Van instal·lar 10 intervencions, 10 objectes físics creats per un artista, Christoph Coppens, que s'assemblaven als objectes que sortien a les pintures. Així que els adults i els nens podien interactuar amb els objectes i podien intentar trobar aquests objectes a les pintures, als quadres. I això era una experiència emocionant per a les famílies i els nens. El meu projecte preferit, potser l'heu sentit, Radio Bart. Aquesta iniciativa és una manera de mediació. Són tours que es fan i liderats per persones amb discapacitat visual. Una persona que va començar a perdre la vista i va convidar els visitants que anessin i comencessin a parlar amb ells sobre art. Els va demanar aquests visitants que descrivissin alguns dels quadres sense basar-se principalment en la visió. I va ser una manera molt interessant d'interactuar no basant-nos en la nostra vista i de descriure els quadres. I els que els agraden les coses digitals, potser pels visitants híbrids i que van al museu i que els agrada l'aspecte digital, hi ha un projecte que es diu Estudio Rubens. Els visitants poden fer preguntes en veu alta i aquesta pregunta es converteix en text, es processa i hi ha un aparell que contesta amb una veu que sembla natural en preguntes sobre els pintures. I també hi ha aquest aspecte de sorpresa en aquest projecte. També hi ha molts elements que poden complir amb aquest aspecte del benestar, de veure el museu com un lloc reconfortant, de pau i tranquil·litat. El museu proporciona visites de mirada lenta, sessions de so i ioga i també passejos pel jardí. I penso que tot això pot il·lustrar molt bé la part exterior del diagrama. Quan l'experiència es converteix en una experiència emotiva, connecta amb la vida dels visitants, té una experiència social positiva perquè trobes amb persones i que no coneixes i crea aquesta connexió social única. Hi ha la sorpresa, l'embadaliment, també la intervenció, i també tenim tria i control, que és molt important per interactuar. I avui parlem d'hibridació en aquest viatge del visitant. Si ho mirem de manera més àmplia, sobretot la fusió de tecnologies digitals, les interaccions socials, les experiències sensorials, han obert noves maneres per repensar aquesta implicació del públic i crear aquesta connexió emocional. I el que us animaria a pensar és que l'emoció té a veure amb la connexió, amb la rellevàncies. Si veiem que l'organització és rellevant per nosaltres, serà més divertida i això crearà més resiliència per les nostres institucions. Si confien en nosaltres, visitants, les organitzacions es poden tornar més resilients. Moltes gràcies per la vostra atenció. He arribat al final de la meva presentació.
Moltes gràcies, Olga, per aquesta fantàstica presentació i aquests fantàstics projectes i aquest projecte de recerca que esteu fent. Un altre cop és el torn per les preguntes del públic. Si en teniu, comença per aquí.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per la teva presentació, molt interessant. Soc la Gemma Ostrell, de l'àrea de cultura de la Universitat Oberta de Catalunya, una universitat 100% en línia i amb un alt percent d'estudiantat amb discapacitat. M'agradaria saber quina opinió tens pel que fa a la digitalització de les institucions culturals en l'àmbit de l'accessibilitat, que a nivell d'experiència d'aquests col·lectius, què implica aquesta digitalització i quins beneficis pot tenir també pel que fa al seu accés a les institucions culturals, a les propostes que proposem i garantir els seus drets culturals.
Moltíssimes gràcies per aquesta pregunta i crec que el propòsit de la oferta digital és ampliar l'accessibilitat i permetre als visitants interactuar de forma digital perquè tinguin una major participació. I crec que l'ús dels mitjans digitals s'hauria de dissenyar de tal manera que puguin seguir un objectiu i en aquest sentit poden sentir eines excel·lents per ampliar l'accessibilitat i fer participar el públic.
Era per fer una reflexió, que és que al principi de la presentació aprofitaré per fer una reflexió, que és que al principi de la presentació has mostrat unes dades que eren que la majoria de la gent, que de la motivació de la gent per anar a visitar museus és passar una estona amb la família, socialitzar, etc. Això va molt en relació també als estudis que fem des d'aquí, des de l'Observatori i la bibliografia internacional que mirem. Llavors, és una reflexió de sector en el sentit de que la majoria de la gent el que vol al temps lliure, o sigui, on vol gastar el temps lliure és a llocs on pugui passar-s'ho bé i socialitzar i estar amb la família i amics. Alhora, hi ha altres estudis que s'han fet, per exemple, de quina imatge s'associa als museus a Espanya, i el que surt és que un percentatge molt gran de la població, estem parlant potser de més del 30% de la població, la imatge que associa als museus és un lloc on no s'ho passaran bé, un lloc que no està fet per ells, i és un lloc on no podran socialitzar. I aquesta mateixa gent és la que respon que quan vol passar el seu temps lliure vol passar-lo socialitzant i passant-s'ho bé. Llavors, bueno, és una reflexió més que res perquè com a sector, no, tinguem clar que hi ha un percentatge que se sent autoexcluït dels museus i té a veure una mica amb aquestes dades. Això és el que la reflexió que volia fer. Més enllà d'això, també volia comentar-te, et volia preguntar, has mencionat que el vostre Holistic Visitor Journey Model, no, connecteu benestar personal, social, intel·lectual i físic en la línia de John Folk. John Folk també parla sobre l'impacte de l'experiència museística. Llavors la meva pregunta és, quins elements emocionals vau trobar més determinants els vostres estudis per generar una experiència que sigui significativa i memorable per als visitants?
Doncs per donar suport a la teva reflexió sobre les xifres i que l'aprenentatge i l'aspecte educatiu també és per als no visitants. Es poden veure com a obstacles a l'hora de visitar un museu perquè tenen una visió una mica dels museus com a espai elitista. I sí, com més oberts siguem comunicant el nostre propòsit i la visió, millor. Ara bé, pel que fa a com es mesura l'impacte emocional, doncs ara estem fent un estudi a una de les nostres institucions en què fem els dispositius EEG per mesurar els pics d'atenció i la gent que treballa al museu ha vist que és útil ser al museu i veure les reaccions de les persones. Aprofundim amb dispositius per buscar maneres de mesurar quelcom, però poder obtenir les dades observant la participació dels visitants també pot donar-nos molta informació sobre com es senten emocionalment.
Sí, aquí.
És també al voltant de lo que deia Xavier, del tema de l'educació, que, bueno, jo posaré un exemple, que amb el meu fill, abans d'entrar a l'escolarització, jo el portava als museus i se la passava molt bé. Però una vegada que vas entrar a l'escola, era una mena la manera que el professorat le deia de fer les coses, le va treure totes les ganes d'anar-se als museus, perquè li deien, has d'agafar de punteu, feu això. Això era, va trencar tot l'espírit que li donàvem d'anar al museu, de veure les coses, li van trencar tot. Llavors ja, ara no li agrada gens anar al museu. Llavors jo crec que hi hauria d'haver una connexió amb el professorat, o com ho feu vosaltres perquè la gent del professorat fes-hi aquestes, no? Porti els nens i els nens se la passen pipa, perquè això ha de ser una mena de, no sé com s'ha de fer, però hauria de fer un tema més global, diguéssim, de les escoles i dels museus, no sé com ho feu.
Sens dubte, és una pregunta molt interessant i comparteixo el seu interès. Com a educadora museística, jo quan he treballat per millorar l'experiència del visitant en públics infantils, els professors són precisament els més escèptics, sobretot quan parlem d'art contemporani. És molt difícil convèncer el personal docent i en aquest sentit sovint el públic més infantil surt decebut, però al museu, al projecte, tenim una investigació sobre com donar atenció. Si com a visitants, fins i tot els joves, els adults, els infants, si ens posicionem com a interlocutors al museu i veiem com interactuem, això també és una manera de captar l'atenció de les necessitats diferents dels públics infantils i agora, doncs, podríem fer servir el museu com a espai per parlar dels reptes urgents d'avui en dia. Els museums Victoria Austràlia creen cafès climàtics, espais en què creen un espai perquè els adolescents es puguin reunir i parlar del canvi climàtic. És un gir inesperat que ha fet el museu per crear espais de debat i així crec que guanyen en popularitat, crec jo.
Regi, que ahir estàvem parlant amb les ponents i vam mencionar un projecte que és del Young Victorian Albert Museum, que precisament és un museu que no està fet pels nens, sinó que està, no està fet per a que hi vagin els nens, sinó que està fet pels nens, vull dir, l'han fet ells per a que hi vagin ells. Vull dir que hi ha molts exemples també que van en tots aquests sentits. De fet, també el Departament de Cultura està treballant un projecte per vincular el Departament de Cultura amb el Departament d'Educació i, no, i va en aquesta línia. Hi ha molts exemples interessants. Jo volia fer una altra pregunta. El vostre estudi es mostra que moltes de les persones utilitzen els canals digitals per preparar la visita o ampliar la visita, no? Llavors, jo et volia preguntar com poden els museus aprofitar millor aquest pont entre el món digital i el on-site a l'hora de preparar tota aquesta visita o de millorar l'experiència.
My answer would be...
La meva resposta seria que han de ser experiències engrescadores. Els animo a visitar la pàgina web del Kromfondshuis Museum dels Països Baixos, en què interactuen d'una manera molt amena amb els usuaris de la pàgina web. Primer cal que t'identifiquis segons les característiques que t'assignes i després ja pots endinsar-se en el contingut del museu. Es fa d'una manera amena i divertida per desfer-nos d'aquesta idea de museus com espais elitistes. Hem de reduir la distància entre el visitant i el museu d'aquesta manera.
Doncs, si no hi ha més preguntes, doncs moltes gràcies, Olga, per estar aquí. Moltes gràcies. Gràcies.